Ja ho hem fet alguns dimarts, dos, de fet, de rebre aquí a l'estudi 1 de Ràdio Illa, doncs, estudiants que ara mateix cursen primer de batxillerat i que ja estan, doncs, amb les mànigues arremangades treballant en el seu treball de recerca, que és una condició sine qua non, una condició indispensable a l'hora de graduar-se, d'obtenir el batxillerat i poder accedir, doncs, a la selectivitat i després, doncs, continuar amb els estudis. El primer treball d'investigació seriós amb una petita hipòtesi que han de demostrar, amb una petita tesina, doncs, que fan els nostres estudiants i el que hi dediquen, doncs, molts i molts mesos. De fet, en un principi, doncs, aquests estudiants que ara cursen primer de batxillerat, doncs, han de defensar, han d'entregar i defensar aquest treball de recerca davant un petit tribunal, doncs, abans que acabi aquest any 2023. Avui rebem els alumnes, en aquest cas, del tutor d'aquesta assignatura de treball de recerca, en José Enrique Rustarazo, que és un dels professors de filosofia de l'Institut. Molt bon dia, José Enrique.
Bon dia, com va?
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Abans vàrem rebre els dos altres tutors. Com va l'assignació de les tutories d'aquest treball de recerca?
En principi tenim una assignació d'entre 10-12 alumnes per tutor i, clar, depenent també un poc de la quantitat d'alumnat que ja ha inscrit a primer de batxillerat. A l'Institut i Esmar Ferrer en són dos grups, primer de batxillerat A, primer de batxillerat B, i depenent també de les modalitats que estan cursant, però en principi tenim una assignació de 12 alumnes per tutor.
Per tutor. Molt bé. Avui n'han vingut, en aquest cas, 5, que ens explicaran una miqueta el seu treball. També, d'alguna manera, doncs, per si algun oient mos escolta, després penjarem l'entrevista, i pot ajudar, d'alguna manera, en la recerca que fan aquests estudiants, doncs, fer-ho, doncs, posant-se en contacte amb ells. Vinga, va, sense més preàmbuls, els anem a saludar, que en tenim moltes ganes, ens agrada molt aquest espai. Per una banda tenim en Dani Villar. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fas el treball sobre immigració.
Correcte.
Immigració a Espanya i a Europa.
Sí, sobretot la banda del Mediterrani, tot això.
Aquesta immigració que mos afecta més a Formentera, no? Aquesta immigració, doncs, que creu el Mediterrani per venir, doncs, aquí, per exemple, a Formentera.
Sí.
Molt bé. Després et preguntaré per les motivacions. Primer presentem a tots els estudiants. També tenim na Caterina Castelló. Molt bon dia.
Bon dia.
Tu fas el treball sobre els preus dels productes sense gluten. La idea que tenim és que són molt cars, no, Caterina?
Sí, la meva idea és analitzar els productes per veure la diferència entre els preus sense gluten i els que duen gluten.
D'acord. Tu ets celíaca?
Sí.
I llavors, doncs, d'alguna manera vols contribuir a la causa, no?, d'aquestes que heu nascut amb aquesta condició, no?
Sí.
Molt bé. En Pau Costa, molt bon dia, Pau.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Tens una mica de veu radiofònica, Pau? Si pots fer carrera, eh?
No sé la meva idea, però gràcies.
Ell fa un treball més a caràcter científic, emissions de CO2 globals i també a Formentera.
Sí,
no?
Bueno, les globals són per explicar, per donar context, i després pas més específic a les emissions de CO2 a Formentera, i és bàsicament per donar consciència sobre els problemes que tenim a Silla, i també l'últim apartat del meu treball seria com una conclusió de com es pot millorar, com es poden reduir les emissions de CO2 a Formentera, bàsicament.
Molt bé. Ara, després en parlarem més. I en Mario Escandell. Molt bon dia, Mario.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Ell el fa sobre el cansat, que ja va tenir un moment, diríem, estel·lar. De fet, aquí a Ràdio Illa van retransmetre en directe aquell llançament a 1.000 metres d'alçada d'aquest artilugi. Tu hi has col·laborat en la seva fabricació?
Sí, de fet, sí, vam ser un grup d'alumnes que ho vam fer, i sí, va ser un petit projecte que vam venir a presentar fa un parell de setmanes, si no m'equivoc, aquí a Ràdio Illa, sí.
I vas viatjar a Mallorca al llançament o no?
Sí, vam anar tots allí.
Molt emocionant, no?
Sí, va estar molt xulo, una experiència que tornaré a repetir sense cap dubte.
I ja teniu les dades que us havien de transmetre aquest petit satèl·lit?
Sí, aquestes dades les vam rebre en el mateix moment del llançament.
En el mateix moment. Molt bé.
Així que sí.
Perfecte. I també tenim, en aquest cas, na Julia Garrido. que farà el treball... Bé, explica-ho tu, Júlia, perquè té un nom tècnic que és sobre una lesió de genoll, no?
Sí, vaig decidir fer el treball sobre la condromalàcia rotuliana perquè és una lesió molt, molt comú en els corredors i com jo la vaig patir, doncs vaig decidir fer-ho sobre això.
Tu feies atletisme?
Sí.
Ara en fas o no?
Bueno, vaig tenir que estar una estona deixant-lo de costat per fer-te en aquesta lesió.
D'acord. Molt bé, vinga, va, comencem per tu. Aquesta lesió, torna a repetir més a poc el seu nom.
Condromalàcia rotuliana.
D'acord. Tu quan vas afinar que alguna cosa no funcionava bé amb el genoll?
Bueno, doncs un dia entrenant com qualsevol altre, jo seguia entrenant sense cap problema i un dels entrenos que vaig fer, vaig sentir una molèstia i doncs vaig anar a fisio i amb una sèrie de proves varen detectar que es podia tractar d'una condromalàcia i per últim vaig anar a fer-me una ressonància magnètica, la qual me varen detectar que efectivament es tractava d'això. I bueno, pues, seguidament, amb ajuda dels fisios, de l'hospital, amb ajuda dels metges i tal, pues, a poc vaig estar millor, però em va costar molt tornar en els entrenaments d'alta tensió com ho feia abans.
Quina mala estona, la ressonància magnètica, ficar-te allà dins...
No, per sort només va ser...
Ah, només va ser el genoll, sí. No et trigava a ficar tota en el túnel. Molt bé. I què és el que s'afina, dolor o una molèstia?
És que també és depèn dels graus que es tracti, perquè hi ha diferents graus de condromalàcia i per sort el meu va ser un grau, només van ser molèsties. No me va arribar a desaparèixer el cartílag, que allí sí que seria una cosa més greu.
Però t'impedeix córrer, t'impedeix competir. Fins a aquest punt, independentment del grau. I dius que afecta el cartílag.
Sí.
I tu ara l'has superat, t'has recuperat del tot?
Sí, a dia d'avui ja sí, però vaig estar un any amb molt de reforç, amb musculatura, reforçant el quàdriceps sobretot, i em va costar bastant, la veritat.
Hi ha unes causes concretes? És una qüestió genètica? És una qüestió d'una lesió per una mala tracció?
Pot ser genètic, però també te pot sortir per el desgaste del cartílag, que es va fent a poc, i perquè la ròtula es desvia, i això fa que froti, i això és el que causa.
Molt bé. I el tractament és ja es contempla la intervenció quirúrgica o és un tractament més conservador, doncs, de fissió, de repòs, d'exercici?
De normal és més conservador, però hi ha persones que han estat operades. Jo vaig tenir que entrevistar dues persones d'aquí de l'illa i les dues varen ser operades perquè es tractava d'un grau 4.
Molt bé. I com abordes tu aquesta qüestió? Des de quina perspectiva? Com vols a enfocar aquest treball i què t'agradaria explicar o què t'agradaria descobrir?
Donar a conèixer les diferents coses que pots fer quan pateixes aquesta lesió, perquè jo quan la vaig patir no tenia ni idea de que existia i no la vaig afrontar del tot bé, ja que no me varen dir quines pautes havia de seguir ni res, només fisio, fisio i fisio. I...
Molt bé. Doncs mira, un treball, doncs... de caràcter de la salut. Molt bé, escolta, Dani, immigració, per què vas escollir aquest camp?
Principalment tenia diverses opcions, tenia dos, i em vaig decantar per aquesta perquè amb la motivació del meu tutor del treball de recerca em va dir que si em centrava sobretot també a l'àmbit filosòfic de les societats i de tot això, seria un bon treball, així que vaig començar la meva recerca sobre l'immigració i no només amb el concepte que és l'immigració, sinó també ONGs, que vaig treballar, vaig fer una recerca de 3 ONGs. Principalment una és de terra, que és CEAR, que treballa al concepte de terra, una que és Open Arms, que treballa amb els immigrants de la mar, i una més de concepte global, que és de les Nacions Unides, que és ACNUR.
Molt bé, que és la gran organització, diríem, oficial d'atenció als refugiats, no? Mm. ACNUR. Molt bé, Open Arts doncs, és molt coneguda doncs, per aquests documentals, també, un, per exemple, en Jordi Évole, sobre aquestes barques que intenten doncs, ajudar doncs, a gent doncs, que queda mig a la mà i després també treballant al lloc d'arribada, no? Dius que li vols donar un enfocament filosòfic, no?
Sí.
Sobre per què la gent ha de bellugar-se, ha de moure's d'un país a un altre, o més aviat doncs, sobre la naturalesa de les organitzacions no governamentals?
Principalment l'enfocament filosòfic que en el meu treball he començat a treballar és respecte a les societats que rebeixen aquests immigrants, aquests refugiats, l'àmbit com els accepten, les seves cultures quan arriben i de quin caràcter s'inclouen dins de les societats.
D'acord, aquests conflictes que hi ha de vegades entre les societats d'acollida i els propis migrants doncs a l'arribada, no? És un tema doncs, ja fa 20-30 anys que és polèmic, que és controvertit la immigració, no? Hi ha diverses maneres d'enfocar-les, no? Hi ha models com el Regne Unit, que és més de caràcter multicultural, no? Ara s'han posat més durs amb l'arribada de gent, o França, que busca aquesta interculturalitat i aquesta assimilació del migrant, no?
Sí, aquests aspectes. Tant pot ser com connectar totes les cultures per aprofitar unes de l'altre o una separació completament de cultures i que no tinguin relació.
Per exemple, doncs, això passa doncs, molt al Regne Unit, no? Que hi ha zones doncs, de pakistanesos, d'indis, tal, que hi ha molt poca mescla i, en canvi, doncs, a França doncs, veiem, per exemple, la selecció francesa, no? que la majoria de jugadors de futbol no són blancs de França, sinó que són doncs, d'origen magrebí, d'origen africà i tal, però se senten francesos, canten la marsellesa, no?
Clar, no acaben com barrejats en aquests aspectes britànics.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé. Tots cinc heu escoltat el vostre tutor del treball de recerca a l'hora d'assessorar-vos, doncs, a l'hora d'ajudar-vos doncs, a decidir, o teníeu molt clar sobre el que volíeu fer? Vinga, Pau.
Bueno, jo tenia bastant clar el que volia fer, però algunes recomanacions de tothom mai venen mal. No? Sobretot mos insistien que fos el més concret possible, perquè jo vaig començar fent un tema bastant general. Vaig agafar les emissions de CO2 d'àmbit global, però em van dir que tenia que ser a Formentera. Uh-huh. Així que amb l'ajuda dels tutors em vaig poder especialitzar en el que volia.
Uh-huh. I tu, Mario?
Bueno, jo en el principi no tenia gaire clar el tema que volia triar. I pues, llavors, a partir de desembre, que ens vam començar a ficar amb el tema descansat amb el professor en Carles de Física i Química i en Santi, pues, ja hi vaig triar, canviar de tema i començar a fer-ho sobre el propi projecte descansat.
En Santi o en Carles és el teu tutor del treball?
Bueno, més que tutor, és un professor que s'encarregava de dirigir-nos, bàsicament, i és en Carles, en aquest cas, és el nostre professor de Física i Química.
Molt bé. Tu, Júlia, patint doncs, aquesta lesió, també ho vas tenir clar, no? Vas dir, mira, sí. Aprofito doncs, que estic en aquest moment una mica complicat doncs, per treure'n alguna cosa de profit, no?
Sí, vaig decidir fer-ho perquè jo mateix ho havia patit i com ho volia fer d'algo relacionat amb esport, doncs pues, m'ho vaig decatar per aquest tema.
Molt bé. Caterina, tu suposo que patint doncs, aquesta al·lèrgia al blat tota la vida, doncs vas dir, vinga, vaig a intentar doncs, ajudar una miqueta, no?
Sí, és que al principi no ho sabia, no sabia de què fer-ho, i després vaig aprofitar de que jo era celíaca per explicar-ho també un poc, perquè hi ha molta gent que desconeix sobre aquest tema.
Mm-hmm. Tu quan et van detectar la celiaquia?
En els 4 anys.
En els 4 anys?
Sí, però anteriorment ja havia patit símptomes, així que...
Símptomes, diríem, males evacuacions, problemes de digerir, aquest punt, no?
Sí, també tenia molta inflor en el ventre i tot allà.
Això ja ho afinaves de petita, no? Mm. I des de llavors, dieta sense gluten.
Sí, totalment.
Totalment. I com és la vida sense gluten? Bueno, tu és l'única que has conegut, no? Pràcticament, l'única del que en tens record, no?
Sí. Jo no he tingut tants de problemes perquè com que he començat la dieta sense gluten des de que era molt petita, tampoc tinc record dels aliments que duen gluten. Però es ve que moltes voltes quan vas a menjar amb els teus amics, això també et fa gola el que estan menjant ells i tot això.
Bueno, mira, bueno. Així doncs aprens des de més petit a gestionar la frustració, sí. No? Que és un dels grans problemes que tenim com a societat avui. Molt bé. I com és la societat davant d'aquestes al·lèrgies? És comprensiva? No ho és? Pensa que són tonteries? Què és el que veus tu?
A veure, la gent que més pròxima, jo crec que ho comprèn bastant bé. No crec que pensin que sigui una tonteria o no. Però hi ha molta gent que, com és asimptomàtica o això, pensa que és més com una tonteria, perquè si no tens símptomes ni res, no, realment. Però es ve que per molt que estigues menjant gluten i no tinguis símptomes, després t'afecta igualment a l'intestí prim.
Molt bé, tu per descomptat estàs bé, no? Sense gluten.
Sí, sí, no.
I també hi ha com més consciència, més sensibilització. Jo he vist a l'última dècada, sobretot a restaurants que tenen menús sense gluten, als supermercats ja més ha sortit de material, de productes sense gluten.
Sí, es dona, jo en els 4 anys no hi havia tant de producte com hi ha ara, es ve que hi ha molta més gent que s'està tornant celíaca. I es ve que sí, que s'està donant a conèixer més a la celiaquia. I està molt bé perquè pots comprar més productes i pots anar a més restaurants que tinguin més en compte aquesta al·lèrgia.
I això suposo que ha repercutit els preus, no? Quan hi ha més producte, quan hi ha més supermercats, perquè abans eren uns quants només, recordo que la gent viatjava a Eivissa, algun gran supermercat, alguna gran cadena de supermercat per comprar productes específicament sense gluten. Ara n'hi ha a bastants llocs. Ha repercutit en el preu o també segueix molt car?
Segueix sent bastant car. Els productes sense gluten són... Hi ha una diferència de preus entre els que en duen i els que no. Jo no he notat una diferència que hagin baixat els preus, però pot ser, no ho sé.
Molt bé. Molt bé. I el treball el fas sobre això, per d'alguna manera doncs, demostrar amb les teves dades, amb les que puguis recopilar, de que hi ha una gran diferència de preu.
Sí, estic analitzant els preus per donar a conèixer que són més cars i que hi ha que tenir en compte i també abans de fer taules comparatives per mostrar la diferència d'aquests preus també parlo un poc de símptomes, de la celiaquia i que s'ha de tenir en compte perquè hi ha molta gent que pues, no sé.
Passa malament. Molt bé, ara seguirem parlant. Pau, Pau Costa, escolta, les emissions... t'amoïna el medi ambient.
Com?
Et preocupa el medi ambient.
Sí, bueno, jo m'he centrat més en les conseqüències perquè m'agrada més l'àmbit tecnològic, és biològic, i he estat investigant les emissions i sobre els mals que poden causar. També he estat fent algunes entrevistes a gent de l'energia, de la planta de generació d'energia elèctrica, aquí de Formentera, i m'ha donat dades sobre les tones de gasoil que es poden cremar a l'estiu i també com es genera l'energia elèctrica aquí a Formentera. I també algo que em va impactar molt és que fent entrevistes m'he donat compte que la gent m'està dient que no es pretén fer un canvi a la reducció d'emissions perquè tots són interessos econòmics. Que la generació de... Totes les plantes de generació elèctrica d'energia elèctrica no són de l'estat ja, són d'empreses privades i que tots són interessos econòmics.
Però això què diuen? Els particulars?
Sí, particulars, però...
Hi ha com una miqueta de desgana, podríem dir fins i tot de negacionisme pel que fa doncs, a aquesta qüestió, no? De no fer la part que ens toca, no?
Totalment. I, bueno, tota la gent que treballa en empreses privades això diu el mateix, que no s'està... No s'està intentant reduir les emissions, que no s'està apujant les energies renovables i que tots són interessos econòmics.
Què tal la planta de Camarí? Han sigut transparents a l'hora d'obtenir dades?
Bueno, me les han donat, el gerent me les ha donat, però encara no sé si les puc fer públiques. Tendria que parlar amb ell i són dades bueno, que impacten, però que encara de moment no les puc fer públiques. Tenc que seguir parlant.
Carai, tu. Escolta, les emissions és un concepte dels que se'n parla moltíssim, sobretot doncs, a les grans ciutats, per aquestes polítiques, diríem, pel que fa a la mobilitat, a l'automoció, doncs, de reduir emissions a través doncs, de canvis, de molt calat a l'hora doncs, de pacificar carrers, de reduir velocitat, d'impedir, depèn de la matriculació i depèn doncs, del combustible d'entrada de vehicles. També es parla doncs, dels creuers, un tema ara molt actual, no?
Sí, bueno, a Formentera aquí poca indústria n'hi ha que contamini, però l'única que n'hi ha és el transport, i sobretot el transport marítim, que encara tinc una entrevista programada amb un enginyer de Transmapi, i la producció d'energia elèctrica, que s'activa els 4 mesos d'estiu, la planta de generació, i aquesta és l'única indústria que contamina. Ara, amb l'arribada de secos, quizás s'estan reduint una mica, però crec que no és el suficient, així que encara tinc que fer l'entrevista i per poder obtenir dades sobre aquest transport marítim.
Ja tenim algun ferri amb emissions zero, no contaminants en les aproximacions i en l'estada, això ens expliquen, elèctrics, però la majoria de ferris cremen gasoil i ja una fumarella a la Sabina preocupant, no insistiu?
Sí, em varen el gerent de la planta de generació elèctrica de Formentera em va dir que els motors que s'utilitzaven per ferris eren els mateixos que la planta i que són coses que es tindrien que anar reduint. També els horaris, que a vegades surten dos barques a la vegada que sí. Van buides les dos i reduir el número de barques, reduir la línia entre Eivissa i Formentera, que no, a vegades és innecessari.
Molt bé, i aquí en la planta de Can Marí ara ens han tirat el tercer cable, ja està connectat en un principi.
Sí, però no se sap, encara no se sap si aquest any estarà connectat o no, a principis per l'any que ve ja tindria que estar tot, però...
No afinarem una diferència en un principi llavors, no?
Sí, la línia que n'hi ha ara actualment, que crec que va estar, la darrera que es va posar va ser el 71, si no recordo mal, té una potència de 66 kV i les que n'hi ha ara tenen 132 kV. Així que duplica la potència que n'hi ha ara. O sigui, no tenim una diferència. En teoria, la planta de generació elèctrica de Formentera ja tindria que desaparèixer per 2024.
Molt bé, doncs res, estarem molt atents a quan entregui aquest treball, a veure si en podem fer una notícia també, perquè clar, són qüestions molt importants. També hi ha un nou contracte d'autobusos, que els autobusos també han de ser més ecològics. En un
sí, bueno, és nou que n'hi ha l'elèctric, per exemple. Ja són avanços que es van notant, però...
Clar, l'energia elèctrica també prové d'alguna banda, no?
Sí, clar, això també és veritat, que molt bé que tot sigui elèctric i tal, però que si la producció d'energia elèctrica segueix emprant mètodes tèrmics i això, no n'hi ha... És tot per millorar l'imatge, poca cosa més, però bueno.
Molt bé. I finalment, Mario, escolta una cosa. Vols ser astronauta o què?
Bueno,
t'agradaria o què?
Sí, com agradar no m'agradaria, però no és una cosa que tinc pensat fer.
És molt complicat, no?
Sí, és una cosa que no tothom arrimba.
No, a part de tenir molts coneixements i ser un alumne 10, també... Bueno, tu estàs en forma física, no?
Sí.
Mario, escolta... De moment tu mires cap a l'espai, el CANSAT, el primer satèl·lit Formentera.
Sí, bàsicament...
Vols explicar tota l'aventura, tot el procés d'aquest projecte?
Bueno, sí, bueno, ho faré de manera resumida perquè és algo prou extens per explicar.
Complexa.
Bàsicament el meu treball el basaré en el que és el CANSAT, totes les funcions que té, la descripció de el que es veu, les mesures, totes les funcions que fa, sistema elèctric, perquè tot això... d'uns sensors que van connectat a una bateria i tot d'un circuit elèctric que s'ha de comentar. Per tant, el meu objectiu era primer fer una descripció general de tot el que és el CANSAT i llavors explicar el que és capaç de fer. Aquest petit satèl·lit d'un tamany reduït, perquè és prou petit, i pues, el que m'agradaria fer també seria fer una comparació com aproximar-ho el que seria la contaminació a les zones que n'hi ha indústria. Perquè el nostre satèl·lit tenia un sensor que recollia uns gasos que són contaminants. Sí, no me'n recordo si eren el diòxid de nitrogen, el CO2 també, i crec que n'hi viu més. I per això m'agradaria agafar aquestes dades que va recollir el nostre CANSAT allà a Palma i comparar-los amb les zones que n'hi ha indústria. Així podríem fer una comparació de realment si les zones industrials afecten les que no són industrials. Perquè, per exemple, una zona on hi ha indústria, on hi ha moltes fàbriques, almacens i tot això, sí que els nivells de CO2 de gasos contaminants a l'atmosfera sí que són més elevats, però en teoria les zones de camp i coses així més rurals no haurien de ser tant, però si reculls aquestes dades sí que podries donar-te compte de que la indústria afecta també en aquestes zones rurals.
Molt bé, i amb això el teu, les dades del CANSAT i el teu treball poden ajudar a demostrar.
Sí, és algo que es podria ser algo objectiu, bàsicament, perquè és un recuidar des de l'atmosfera que ho podria fer jo, que ho podria fer un expert. També és algo, sí, un objectiu.
Mm-hmm. Per tant, el teu treball és molt de caràcter tècnic, és menys, diríem, especulatiu, sinó que interpretes dades i...
Sí, bàsicament, és interpretar les dades que reculls CANSAT i ja està, i fer una comparativa.
Però també hauràs d'escriure. Hauràs de fer una part doncs, de redacció explicant...
Sí, clarament, explicant tot el que fa.
I les conclusions i tal. Com portes lo d'escriure?
Bé, sí, en principi, de moment tot bé.
Molt bé. Us vull preguntar als cinc, primer, si creieu que la gent de Formentera, els oients que ens estan escoltant, us poden ajudar d'alguna manera. Jo m'imagino que alguns treballs potser més i d'altres menys. No sé, aquestes alçades de vostre treball de recerca, si encara doncs, us pot ajudar algú que ens escolta a casa. No sé, Júlia, tu potser necessites testimonis de gent que hagi patit aquesta lesió i que potser ens està escoltant i coneix algú, no?
Sí, bé, si algú sap d'alguna persona que ha patit aquesta lesió, pues estaré agraïda d'escoltar-la i contactin amb mi.
Molt bé. Tu necessites, Caterina, o coneixes molts dels celíacs que hi ha a Formentera?
Bueno...
Coneixes un grup?
Hi ha una associació de celíacs de Visa i Formentera des que pròximament vull intentar recollir algun tipus d'informació i tot. Però bueno, si hi ha algú que vulgui contactar amb jo perquè celíac i té alguna dada per aportar en el meu treball, pues, també em serviria d'ajuda.
Vosaltres tres tenim alguna demanda a fer, aprofitant els micròfons, o són prou específics dels treballs que potser la gent en general no us pot ajudar?
Jo, bàsicament, el que són els fonaments del treball el tinc quasi completat, però si alguna persona té experiència respecte a l'ajuda cap a la immigració, alguna dada que pot ser rellevant en aquest aspecte, doncs també la puc incloure al meu treball.
Molt bé. Quin batxillerat feu? Expliqueu-nos. Hi ha dos grups de batxillerat, però és el científic, el tecnològic, l'humanístic... Aquí no veig cap artístic, no? No n'hi ha cap. No. Vinga, va, Mario, escolta, quin fas tu?
Jo, juntament amb en Pau...
Tecnològic.
Sí, és tecnològic, científic. Científic-tecnològic, sí.
Ah, va junt?
Sí.
És junt, d'acord. Molt bé. A veure, Dani, Caterina...
Jo faig l'humanístic.
I jo estic fent
el social. Aquestos sí que van per separat avui en dia. Molt bé.
I jo també faig el social.
El social. Molt bé. I ara la seva pregunta és... Teniu clar que voleu estudiar? Això ho preguntem sempre.
Bueno, jo...
Perquè
jo...
l'any que veu de ja...
Sí, ja bueno, depenent de la nota de selectivitat i jo voldria entrar en una enginyeria. Però la nota me determina molt que puc estudiar que no. Així que ho veurem. La meva idea principal seria estudiar enginyeria electrònica.
Enginyeria electrònica, per després dedicar-te al món de l'automoció, al món de les televisions, no sé, al món de l'ordinador...
Sí, és que m'interessen tantes coses que seria difícil ara dir-te que m'ho vull especialitzar en algun concret, però...
Com van les notes de moment?
Les notes de moment bé.
Bé, d'acord. Això també els he dit jo als meus fills, que han d'estudiar perquè hauran de tenir beques, perquè, en fi, estudiar avui en dia fora és molt car. Escolta, tu tens clar, Mario, què vols fer o no?
Bueno, jo tenia una idea pensada d'estudiar alguna enginyeria. També. En general, i bueno, si se nota, ens dones l'oportunitat, sí que ho aprofitarem, però si no, també m'agradaria fer, quan acabi batxiller, un grau superior de mecànica.
Un grau superior de mecànica, ja més enfocat, diríem, a una sortida pràctica, no? Mm. Per posar-te a treballar.
Sí, aquest és el benefici d'anar a fer un grau, que surt amb molta més pràctica que no fent, per exemple, una carrera o batxillerat en si.
Molt bé. Caterina, tu tens clar o no?
Jo no ho sé, la veritat, però vull tirar cap a economia, però no sé exactament quina carrera vull fer, encara.
Ah, econòmiques és una carrera en si mateixa.
Sí, també. No ho sé encara. Molt bé.
Bueno, que et queda un test per decidir-ho. Tu, Dani?
Jo no tinc encara com molt consolidada la idea de que vull estudiar, però sí que tinc clar que no té molt a veure amb el batxillerat que he agafat, perquè no faré ninguna cosa que té a veure amb les lletres, però sí, més o menys...
No faràs res no. relacionat amb les lletres, però estàs fent l'humanístic, sí. no?
I... No té molt de sentit, però sí, així anem.
Molt bé, però clar, l'humanístic estàs fent mates aplicades a les ciències socials,
tampoc. No, només estic fent llatí grec i lletres pures.
Però no vol ser una carrera que girin no. totes les lletres.
Encara estic...
Has redoblat l'aposta, el repte. Molt bé. I tu, Julia, ho tens clar o no?
No, encara tampoc ho tinc clar, però vull fer algo que estigui o bé relacionat amb esport o, si no, una altra opció seria magisteri.
Molt bé. Suposo que el que teniu clar és que esteu fent primer, que està a punt d'acabar, o sigui, i que us queda un any acadèmic a Formentera. Després us agradaria marxar fora a estudiar?
Sí.
Ho esteu esperant, sí, eh, sí, Mario?
Sí, sí.
Estudiar, ja sigui el grau o la carrera, lluny
sí,
d'aquí, no?
Sortir fora.
Gaudir de... On t'agradaria anar?
Pues jo tenia dues idees pensades, anar o bé a Palma, que tingui una germana també que està estudiant, o anar a Barcelona.
A Barcelona. Molt bé. I tu, Pau?
Jo, bueno, m'agradaria anar-me'n el més lluny possible, també...
Directament.
També si puc aprendre anglès a una altra banda millor, però...
Com dueu l'anglès? Ja teniu edat d'estar a l'escola oficial d'idiomes? Si en teniu més de 16, algú hi va? Algú està fent anglès a l'escola oficial d'idiomes?
Bueno, jo em vaig treure el B1 l'any passat, crec.
El B1 és després de 3 anys, no?
No ho sé, no. Jo vaig fer un formulari i me vaig... Bueno, en teoria tenia que fer el B2.2, però no n'hi havia gent suficient per fer-ho, així que m'han ficat el B1 i me'l vaig treure.
Perquè tu has fet anglès des de més petit i per això t'ha permès fer-ho. Digue'm, Caterina.
Jo estic ara a l'escola oficial d'idiomes i just acabo ara de fer l'examen des B2.2, però no tinc resultats ni res encara. Així que no.
Molt bé. És, clar, fins als 16 anys no podeu entrar a fer anglès perquè el que diu és que com que ja esteu a l'institut fins als 16 anys i que ja has d'anar anglès allà, doncs... En fi, no podeu anar a l'escola oficial d'idiomes. Ho trobeu bé o us agradaria haver-hi pogut anar abans, als 14, per exemple?
Bueno, mentre Sandra dels 18 tinguis un títol oficial d'un idioma, no, jo em pareix bé.
Però el títol no et fa un bon, diríem, lector o un bon comunicador en aquella llengua, no?
Claro, bueno, el nivell d'inglès l'obtens practicant, però...
Heu tingut l'opció, el 5, de practicar algun moment el nivell d'anglès, perquè avui en dia les llengües són molt importants. No sé, amb turistes, a l'estiu aquí, treballant o viatjant...
Bueno, sa mamà m'ha pagat una professora particular i estic molt content parlant amb...
Amb ella en anglès.
Amb ella en anglès.
Conversa, molt bé. I els altres?
Jo no és que se m'adoni molt bé l'anglès, la veritat. M'acosta bastant, però me segueixo esforçant. A veure si algun dia puc aconseguir algun títol.
Molt bé. Vosaltres com porteu les llengües?
Jo també em costa una mica l'anglès, però sí, aquí, sobretot a Formentera, que es treballa molt les llengües, estaria molt bé aprendre.
Molt bé, molt bé. Caterina, tu què? Vols anar... On vols anar a estudiar econòmiques? Si fas econòmiques.
Sí, jo tenia pensat anar més a Barcelona, que tinc família i tot allí.
Ah, tens un blonco, no?
Sí, tinc el meu tio allí. I també tinc el pis de l'abuela i tot, així que...
T'agradaria anar a Barcelona.
Sí.
Molt bé. I tu, Dani?
Jo havia pensat en sortir de l'illa i anar a la península, perquè també tenia com una idea pensada de fer algun grau superior o coses així, relacionat també amb l'esport o amb aquest àmbit.
Ets esportista, Dani?
Bueno, ja no, però sí, segueix fent activitats esportives.
Molt bé. Però no competint, no?
No.
Molt bé. I tu, Júlia, què t'agradaria fer?
Pues sincerament, on m'agafin. Però si tinc que elegir, pues m'agradaria o bé Barcelona o Salamanca o algun lloc d'aquest.
Ah, Salamanca, una gran universitat històrica. Molt bé. Els 5 fareu selectivitat, això sí, eh?
Sí.
Sí.
Passareu aquells nervis abans i després ho donareu tot a Sant Joan, no? Per un cop a... Molt bé, molt bé. Escolteu, i en l'estiu què feu? Ja esteu treballant? Aprofiteu els estius? Ja teniu més de 16 anys?
Sí,
treballeu?
Sí, sí.
Va, expliqueu-nos on treballeu.
Jo, bueno, en principi encara no m'han confirmat, però tenia pensat treballar a l'escola d'estiu del camp de futbol.
Ah, molt bé.
Sí, perquè jo jugo a futbol tota la vida jugant i pues...
Juvenil?
Sí.
Ets un dels campions?
Sí.
Molt bé, amb el nou entrenador de l'SC de Formentera, amb Michael Romero.
Sí, sí.
De què jugues, Mario?
Jo, de central.
De central? Molt bé. Bueno, rebona pel campionat.
Gràcies.
I t'agradaria treballar de monitor a l'SC de Formentera.
Sí, cuidant allí en els carrers petits.
Molt bé, molt bé. Tu, Pau?
Jo l'any passat ja vaig treballar en el quiler de barques a la Sabina, que ja vaig complir 16, i aquest any segurament treballi, que encara no m'ho han confirmat del tot, en el Sotero Tahiti, a Espujols.
Ah, molt bé, molt bé. Allà... Amb un bon amic teu, no? Amb en David.
Sí.
Molt bé, exacte. Jo és que sóc periodista, ho sé tot. T'hi has fixat o què? I tu, Caterina?
Jo encara no ho sé, però segurament treballaré a l'administració de loteries.
Administració de loteries. Tu no has hagut de buscar massa feina, no? Tu el negoci familiar. I tu, Dani, què t'agradaria fer?
Jo, ara que tinc l'edat aquest estiu, pues ja començaré, sobretot, a ajudar el meu pare a treballar, tant pintar cases i tot això, i donar una mà, i res.
Molt bé, ajudant a pintar més físic, no?
Sí.
Perquè et pagui, no?
Clar, clar.
Ah, perquè si no... I tu, Júlia?
I jo aquest any treballaré a un motorrent d'allà a la Sabina a fer contractes i aquestes coses.
Molt bé. Doncs res, a veure... Digue'ls-hi sobretot als italians que vagin en compte les rotondes, a l'hora de ficar-ho tot. Escolta, quin orgull, no, d'alumnes, José Enrique?
No, sí, la veritat que sí. No em puc queixar.
Què tal? Us agrada la seva assignatura de filosofia? Digueu la veritat.
Sí, sí, molt, molt divertit, molt divertit.
Està bé.
És important, no?
Sí, sí.
Som, els humans filosofem, no?
Clar.
Pensem en les coses, no? Suposo que ensenyar filosofia és un repte, no? Avui en dia, en aquesta... En aquest moment de mòbils i de TikToks i d'Instagram i tal.
Sí, realment és una assignatura que va un poc a contrapèl dels temps que estem visquent, la veritat que sí. I a vegades costa un poc, clar, perquè si has de fer sortir un poc d'aquesta societat de l'espectacle en la que...
I com t'ho fas?
Bé, per... no ho sé.
No, jo dic perquè ja tinc dos fills a l'institut, en un tercer, i a mi vull que un professor els desperti el cuquet per la filosofia, pel pensament, per intentar explicar-se les coses.
Home, jo crec que és una necessitat que tots en tenim, encara que a vegades sembli que no, però jo crec que, sobretot ells que són joves, són preocupacions humanes, en principi. Aleshores, tothom, en un moment o un altre de la nostra vida, ens demanem, no? Per què som aquí, què fem aquí, i si realment té sentit, no? El que fem o no, i cadascú dins del seu àmbit, si poden posar un poc d'esperit crític, pues jo amb això crec que ja estaria satisfet.
Llarga vida la filosofia, el currículum, diríem, de l'educació secundària. Tu com ho fas? Et centres més en els autors, en la història de filosofia, o en les idees?
A veure, ara està havent un canvi de lleis, però en principi, segon de batxillerat, són més els autors, tot i que això ara l'any que ve segurament canviarà. I a primer de batxillerat és més una introducció i jo intent que ells vegin un poc, quasi bé, la majoria de branques de la filosofia. Un poc d'estètica, un poc de lògica, un poc d'antropologia...
Les idees, no?
Clar, clar, els autors també, però bàsicament que tinguin una visió el més general possible i que intentin veure pues, totes les branques que són pròpiament filosòfiques.
Molt bé, importantíssim el treball de recerca també per convertir aquests estudiants, per preparar-los del que és l'àmbit universitari.
És obrir-los la porta bàsicament a treballs de recerca que segurament després tindran l'obligació de
fer. Un treball de final de carrera,
clar,
per exemple, que ja és
clar.
Com un treball de recerca 8.0.
Sí, no, que tinguin ja un... Que comencen a veure que bàsicament necessiten això, no? Tenir bones referències, tenir testimonis de primera mà, que vegin un poc que es fa necessari un marc teòric, tot aquest tipus de coses.
Molt bé, doncs de nou contentíssims, molt satisfets de que els estudiants de batxillerat de Formentera doncs, en fi, facin treballs seriosos i que molts els vinguin a explicar a la ràdio pública. Molt contents d'haver explicat els testimonis avui d'en Dani Villar, d'en Caterina Castelló, d'en Pau Costa, d'en Mario Escandell i d'en Julià Garrido, acompanyats del seu tutor de treball de recerca, o de l'assignatura de treball de recerca, en José Enrique Rustarazo. Per tant, doncs, que vagi molt bé aquest darrer any i poc, Elias Marc Ferrer, d'acord?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.